T'avança el primer tema del seu nou àlbum. Void of Your Memory és un dels temes inclosos al seu disc Eclipse. Avui torna a RAC+1, Drac and Go, el podcast d'emprenedoria de RAC1, que estrenarà nova temporada amb Oriol Llop com a mestre de cerimònies. L'espai manté l'objectiu de descobrir emprenedors que canvien el món. El protagonista del capítol d'avui, per exemple, és un boig de les Bambes. Es diu David Camproví, és molt jove, però ja és el CEO de NewCop.
Amb només 23 anys i ja factura 6 milions d'euros. El seu negoci consisteix en vendre aquelles bambes que ja no trobes a les botigues.
Una Dan Low, que es diu Grateful Dead, és una sabata de 1.500 euros porrada de pèl verd.
El capítol dedicat al negoci de les bambes ja és el capítol número 27 de la història de Rack and Go, un dels podcasts clàssics i consolidats de la plataforma de RAC+1. Els esports amb Repsol. El Sevilla posa el crit al cel i reclama mesures després que un aficionat del Rayo Vallecano, tal qual, això ho veureu avui a totes les televisions, hagi posat el dit al cul al jugador Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla. Ho heu sentit bé? Sí, ahir al vespre el Rayo Vallecano i el Sevilla tancaven la jornada 23 de primera divisió a Vallecas, un estadi que ja sabeu tots que és especialment estret i molt petit. Els andalusos van guanyar 1-2, però el partit va quedar marcat per aquesta escena, diríem que surrealista, la mitja hora de partit. Lucas Ocampos estava a punt de fer un servei de banda, però no ho va poder fer perquè un noi, des de la graderia, va allargar la mà i se li veu literalment com l'intenta posar el dit al cul. El jugador argentí gira, se'l va quedar mirant i va demanar explicacions al capità del Rayo Vallecano. El jugador local es va dirigir al jove per avisar-lo que no ho tornés a fer. Tot i l'esperpent, el partit va continuar amb absoluta normalitat, però quan va acabar, Ocampos va denunciar l'acció a les càmeres de DAZN.
Ojalá que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen. Esperemos que tomen la represalia que tienen que tomar y ojalá que un tonto como esto no manche a la afición.
El Sevilla ha definit el gest d'aquest noi com a obscè i totalment inapropiat i ha demanat que se'l castigui, perquè això no torni a passar. De fet, la policia ja el té identificat. Més coses. El Barça i el Girona ja han presentat recursos per invalidar les sancions de Vitor Roque, de Michel i de Deli Blind, respectivament. El Barça no està d'acord amb la segona groga que va provocar l'expulsió de Vitor Roque al camp de l'Alavés, i el Girona juga l'última carta per poder comptar amb Michel i Blind dissabte al Santiago Bernabéu. Pel que fa a aquest últim cas, però, tot fa pensar que el comitè de competició desestimarà la petició del Girona. En canvi, el comitè de competició continua sense dir ni mu de les coaccions del Real Madrid als àrbitres a través de Real Madrid Televisió. El Bernabéu estan convençuts que abans d'ahir el seu equip no va passar de l'empat a un contra l'Atlètic de Madrid al Bernabéu perquè José María Sánchez Martínez va obviar tres penals, tres que haurien canviat el desenllaç del partit. Ho van fer servir en un reportatge d'uns 4 minuts, del qual en traiem un fragment.
Y vamos ahora con lo peor del derbi, y lo peor es otra vez el arbitraje. En este caso el de ayer, el de Sánchez Martínez. Ya es curioso que hoy no haya nadie quejándose, ni poniendo el grito en el cielo, ni sacando ningún tipo de comunicado. Y eso que al Real Madrid le escamotearon tres penaltis.
Otra noche más, los errores de José María Sánchez Martínez y de Eduardo Prieto Iglesias.
I avui comença les semifinals de la Copa. A les 9, el Mallorca rep la Real Societat a l'anada de la primera eliminatòria, i demà 2:15, l'Atlètic de Madrid jugarà a casa contra l'Atlètic de Bilbao amb arbitratge de Hernández Hernández, el canari que des del VAR va ser responsable de l'escàndol monumental en el Real Madrid-Almeria de fa 10 dies. A Anglaterra, el Manchester City posa la directa cap al lideratge de la Premier. Ahir va remuntar al camp del Brentford i es va imposar per un 1-3 amb hat-trick de Phil Foden. Ara els de Pep Guardiola són segons a només 2 punts del Liverpool, però tenen encara un partit pendent. Per tant, depenen de si mateixos per guanyar la Premier. Per cert, això el dia que el periodista Fabrizio Romano, sempre tan ben informat, va assegurar que Savinho farà les maletes cap a l'Etihad a l'estiu. El brasiler del Girona, doncs, aniria a jugar la temporada que ve al Manchester City, recordem que està sent un dels millors jugadors de la Lliga Espanyola. A la Champions femenina, avui a la 1:00 PM, es farà el sorteig dels quarts de final. El Barça li pot tocar l'Ajax, el Haken de Suècia o el Brand de Noruega, i ahir el Real Club Tenis de Barcelona va celebrar la gala inaugural del seu 125è aniversari i ho va fer el Gran Teatre de Liceu. A l'estil d'un partit de tennis, l'acte es va dividir en 5 parts, com si fossin 5 sets, amb actuacions, entre d'altres, del Tricicle, la Fundació Pau Casals i la coreògrafa Sol Picó.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I en plena jornada de protestes dels pagesos, amb talls i tracturades arreu de Catalunya, hem de tornar a fer un cop d'ull al trànsit.
La xarxa Suzuki de Catalunya patrocina aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC i tornem amb l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia.
Molt bon dia. Continuen actives les mobilitzacions i marxes lentes des de fa una estona. La més destacada és a la demarcació de Lleida, a l'A2, amb uns 30 quilòmetres en total de via ocupada ara per aquesta marxa, sumant els trams de Belllloc, Lleida i Golmés-Tàrrega. Però també hi ha marxes en vies prop de poblacions com Mollerussa o Puiggròs. A Tarragona hi ha fins a 4 vies amb marxes lentes. La C12 entre Móra la Nova i Tibissa, la C14 a Vilaverd i la Riba, l'N420 ara entre Guiamets i Marçà, o també el tram de Móra d'Ebre i Corbera d'Ebre. A la demarcació de Girona continuen els talls a la C252 a Torroella de Fluvià i també a la carretera de Verges, i finalment a Barcelona, a banda de l'N340 a Vilafranca, ara també hi ha una marxa a la C17 entre Vic i Malla, així com a la C55 ja a l'altura de Manresa. Per tant, mobilitzacions, com dèiem, que afecten encara el trànsit de l'hora punta, sumats a un matí molt complicat pel que fa a les vies principals de l'àrea metropolitana, encara amb algunes incidències actives, com l'avaria d'un camió entre Sant Cugat i el Papiol a l'AP7 en sentit nord. S'han apartat els vehicles a la C32 a Sant Pere de Ribes cap a Barcelona per un altre accident. La ronda de dalt encara amb un carril tallat a Sant Gervasi i cues des del nus de la Trinitat, o incidències actives des de la matinada a la C25 entre Muntanyola i Santa Maria d'Oló cap a Girona, i a la mateixa direcció a la carretera de Sant Hilari Sacalm, amb desviaments senyalitzats a la circulació. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb un premi, concretament un premi OTB, que vol dir...
Ole tus huevos!
Dediquem al president d'una comunitat de veïns d'Estepona, a Màlaga, que s'ha posat un sou d'atenció, 86.700 euros. Supera, per exemple, el salari base de la vicepresidenta segona del govern d'Espanya, Yolanda Díaz, que és de 84.600. A banda d'aquesta remuneració, l'home també s'ha eximit de pagar 6.000 euros de quotes de la comunitat. Per tant... Premi doble.
Doble ole tus huevos. Hòstia.
Els veïns ho van aprovar en junta, però ara ho han denunciat.
Vamos, es un cara dura y un fresco de tres pares de narices.
Ja. Sí. Sí, realment, no era un dels veïns. Era Ernesto Kaiser. Però segur que resumeix el que deu pensar algun d'ells. Ara bé, no ens enganyem. Si ho poguéssim, tots faríem el mateix que aquest campió. Amb un sou de gairebé 90.000 euros l'any hi hauria bufetades per ser president de l'Escala. No com ara, que ens fa més mandra que treure l'arbre de Nadal, baixar, llançar la brossa o omplir el dipòsit, tot junt.
Váyase, señor Cuesta! Váyase!
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Mercè, sóc en Dani, que he acabat l'escola de cuina i començo a treballar. Estic supercontent. Vull domiciliar la nòmina. Serà el meu primer sou i ho vull fer bé.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per posar-t'ho fàcil. Beneficia't de tots els avantatges de domiciliar la nòmina. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Són les 9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Otmou, bon dia.
Bon dia, estic molt marejat per aquesta reconversió. Sembla, avui sembla que aquestes, els nostres tres contertulians estiguin a punt d'assetjar la Mònica.
Tots diuen el mateix, perquè cada dia està passant el mateix, que és que va tenir un problema amb la taula de l'estudi del control i hem girat. És a dir, els que estaven a nord estem a sud i els que estaven a l'est estan a l'oest o viceversa. Hola, Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Que dura això.
Sí, jo estic marejada per un altre motiu, que són les consignes estúpides del Carnestoltes. A veure, Carnaval no és la disbauxa i la desobediència i el tot s'hi val. Per què els pares ens sotmeten a aquesta tortura tota aquesta setmana? Saps allò de les consignes de l'escola? Avui has d'anar no sé com, demà un pentinat estrafolari, avui... Prou, què es pensen, que a les 8 del matí no tenim res més a fer o què?
Això passa per ser pare.
Sí, l'altre, això et passa per ser pare. Molt bé, Toni Aire, bon dia.
Bon dia i bona pagesia, bon dia.
Hola, què tal, com estàs, Lola García? Bon dia.
Bon dia,
bon dia, Joan López Alegre. Què tal?
Ara ja és oficial que estàs a la meva esquerra.
Efectivament. Va, ja és oficial. I tu que estàs a la meva dreta, molt a la dreta.
Això ja era oficial.
Sí.
Això ja era oficial.
La pregunta... Abans
estava igual.
Abans estava igual, Joan.
Clar, no
són ganes de queixar. No
m'ho havia plantejat.
La pregunta és, avui el Joan... O sigui, aquest canvi de posicions a la taula implica també un canvi de posicions ideològiques?
Ah, no.
Avui el Joan...
No, però estem igual.
Estem igual. El rei sol... Si el sol no s'ha mogut...
Aquella idea de Churchill de que si de jove no ets comunista i de gran no ets conservador, és que no has tingut cort o cervell, a mi no m'ha passat.
Igual no vas tenir cor mai.
Avui
no
és un dia que estem molt pendents de les carreteres per molts motius. Primer, els motius pels quals la pagesia avui reclama el que reclama, i segona, o perquè la pagesia avui està mobilitzant-se, i la segona, perquè el trànsit, evidentment, serà avui un caos. Avui el país viurà un autèntic caos. La primera part de la tertúlia l'estarem dedicada a això. Hi haurà una part de la tertúlia que estarà dedicada a la cançó.
Ah, pensava que...
Ah,
a la
cançó.
Ah,
sí.
Molt bé.
Tenim una persona al telèfon d'aquí una estona que parlarem d'aquest tema i de la cançó, però serà també d'aquí una estona, i si tenim temps també, evidentment, parlarem del tema que pertoca també, que és el tema de la llei d'amnistia. Què?
Que són ganes de no entendre certs coses.
Bueno, no, però sí, que després vol dir després.
No, després ho farem, però que la gent se fa sobre coses que...
Com tu, ara t'ho estàs fent.
Jo, si no m'ho faig, ja no sóc jo.
Val, fem una cosa. Anem a donar un tomb amb tota la gent que tenim desplaçada, a les tracturades que s'estan fent arreu de Catalunya, i per tant, i així sabem exactament com està la situació, i després anem al trànsit una altra vegada amb l'Àlex Huguet. Comencem, aviam. A Fondarella, al Pla de l'Urgell, a l'A2, els tractors ocupen l'autovia en un sentit de la marxa. Allà hi tenim el Julen Andrés. Quina és la situació a les 9 i 12 minuts? Julen, novament. Julen, bon dia.
Bon dia. Doncs ara estem caminant, acompanyant els tractors. Hem sortit de Fondarella i estem anant en direcció a Barcelona, perquè la intenció és unir-se amb els de l'àrea de servei de Vilassana i tallar els dos sentits de l'autovia. Ara estem anant a trobar-nos amb els altres tractors.
Val, perfecte. És a dir, de moment estem parlant de que esteu a l'A2, ara?
Sí, estem a l'A2 i jo, per exemple, estic caminant direcció Barcelona, però per l'altre carril, per l'altre sentit, encara circulen camions i vehicles. I ara la intenció que tenen és això, trobar-se amb els companys que estan a l'altre sentit i acabar tallant les dues direccions.
Va, de moment només hi ha tallada la direcció Barcelona, des de Fondarella, al Pla de l'Urgell. A Montblanc, els tractors sembla que ja han tallat la Nacional 240. Esteve Giral, bon dia. De quants tractors estem parlant?
Bon dia, doncs ara mateix una vintena de tractors ens segueixen arribant, han tallat, com deies, la Nacional 240 aquí a Montblanc en direcció, en els dos sentits, tant en direcció a Lleida com en direcció també a Tarragona. Estem en un punt que és estratègic, ara mateix veiem, per exemple, que arriben també tractors des de l'autopista, a tocar de l'accés de l'autopista P2, punt estratègic perquè els servirà per tallar la N240 i per tallar també l'autopista AP2 aquí al seu pas per Montblanc, per tant, direcció Barcelona i Lleida, la idea que tenen és de tallar-ho. Hem preguntat quins plans hi ha, si pensen estar molta estona o no, i això no ens ho avancen, és lògic. L'estratègia segurament és també jugar amb aquest element de si durarà molt o no el tall. El que ja és molt malestar, estan molt emprenyats, molt empipats, i té pinta per altres mobilitzacions de pagesos que hem viscut, que la d'avui serà d'aquelles sonades.
Sí, perquè entre altres coses està trucant molts pagesos, el 669 10 10 10, 669 10 10 10, Anem a Sant Fruitós de Bages, que han de tallar el punt on conflueixen la C25 i la C16. Ja han començat els talls. Josep Ferrer, bon dia.
Bon dia, no, encara no, i potser trigareu una mica perquè estem en el pàrquing de l'antiga discoteca Memphis, on han de confluir totes les columnes que venen de diferents punts de la Catalunya central, el Solsonès, el Berguedà, el Bages i l'Anoia. Ara mateix hi ha un centenar de tractors, i no paren d'arribar a tractors, calculen, ens ha dit l'organització, que esperen que siguin uns 500 tractors, potser una xifra molt optimista, però la veritat és que no paren d'arribar a tractors. Un cop estiguin tots aquí, decidiran què és el que fan, però com deia Jordi, segurament aniran a tallar la C16 i la C25. Hem preguntat també el que mateix que preguntava l'Esteve, què pensen fer, quan pensa durar. Només ens han dit que tenen permís fins demà a les 12 de la nit.
Gràcies, Josep. Tornem més tard a Girona. Els tractors s'han concentrat a l'aparcament de Fontejau i sembla que fa uns minuts que han començat a moure's. Podem quantificar quan serien i cap on van? Bàrbara Julve, bon dia.
Sí, bon dia. Doncs són més d'uns 200 tractors, com dèieu, s'han concentrat aquí a l'aparcament del pavelló de Fontejau, pagesos enfadats, vinguts de Ventalló, La Pera, Verges, Franciacs, Calitja, Cornellà, Alterri, Olot, entre d'altres. Abans del previst, perquè inicialment era a les 10, doncs estan sortint cap a la seu de la Generalitat a Girona. De fet, no han pràcticament ni marxat d'aquest aparcament i la sortida d'aquesta rotonda ja està col·lapsada en quant al trànsit. Veiem pancartes reivindicatives com prou burocràcia, preus justos, referències a Europa, il·lustracions de la dama de la mort i fins i tot un taüt enganxat davant d'un tractor.
Molt bé, moltes gràcies. Anem a veure, tot això que s'està explicant significa que tenim el país des d'un punt de vista de trànsit potes en l'aire. Per tant, anem a comptar cotxes com sempre fem i a comptar tractors avui. Anem cap al RAC, allà ens espera novament avui el copresentador del Món RAC1, que és l'Àlex Huguet. Àlex, bon dia novament.
I poc em falta, la veritat, la via més gran aquest matí afectada per les mobilitzacions és l'A2 des de primera hora amb el tall més destacat a Bell-lloc d'Urgell, però la marxa lenta des del tram de Tàrrega amb més de 30 quilòmetres afectats en aquesta A2, però també marxes en vies prop de poblacions com Mollerussa, Puiggròs i a Tarragona fins a 4 vies amb marxes lentes. Destaquem l'N420 ara entre els trams de Guiamets i Marçà i també entre Móra d'Ebre i Corbera d'Ebre. La demarcació de Girona han destacat sobretot els talls a la C252 a Torroella de Fluvià i també a la carretera de Verges i a Barcelona a l'N340 a Vilafranca, a la C17 entre Vic i Malla, així com a la C55 a Tura de Manresa. A més, aquestes mobilitzacions s'han sumat algunes incidències a la xarxa viària en trams importants. Ara ja van a la baixa, tot i que destaquem encara aquest camió avariat a l'AP7 des de primera hora del matí, des d'abans de les 6 de la matinada, entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit Girona. Ara ja menys cues, però encara amb un carril tallat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Bon dia, Àlex. Tornem més tard d'aquí poca estona. És un quart tocat a 10 del matí. Jordi Pujol Dolcet, bon dia.
Bon dia.
Estem parlant amb el pagès més popular, segurament, de Catalunya en aquests moments, sense cap mena de dubtes, perquè Jordi Pujol Dolcet, si algú pel nom no el coneix, és el pagès protagonista de la pel·lícula Alcarràs, el Quimet. El Jordi és pagès i ell millor que ningú ens pot explicar què està passant exactament i perquè la gent de tot Catalunya s'assabenti d'exactament què està passant amb la pagesia. Però deixa'm preguntar-te, Jordi, per començar, on ets ara mateix?
Jo estic ara mateix a les piscines municipals de Soses.
De Soses. Participes directament a les protestes, tu, o no?
No, estic esporgant les moreres de les piscines.
Però realment tu et sumes al que seria aquest moviment de la pagesia?
Jo, dins del meu cor, m'hi sumo, però, per desgràcia, he de dir que com que Europa, Espanya, Catalunya, tot arreu no mos volen, jo he abandonat ja.
Què vol dir que s'ha abandonat?
Sí, no se'l pot ser pagès avui en dia.
Per tant, deixes de ser pagès?
Sí, sí. Quan vas amb un... Jo ja fa temps que no era el 100% pagès, perquè ja fa temps que vaig veure que no anàvem bé, per desgràcia. Sempre seré pagès, però no podré viure de la pagesia. O sigui que estic amb tota aquesta gent que està fent mobilitzacions, realment fan falta, van de veritat, en sèrio, però jo crec que no hi ha res a fer perquè no mos volen. A Europa els pagesos volen que paguem, que desapareixem. L'agricultura tal com l'hem viscut fins ara, per jo, és el meu sentiment, no volen que existeixi més.
Per tant, permet-me, el pagès d'Alcarràs ja definitivament deixa de fer de pagès.
Sí, bueno, un pagès, si pot, si viu al territori i no ha de marxar, sempre fa de pagès, sempre fa algo, però jo de menjar pels altres he deixat de fer-ne.
Ja. Em pots explicar, Jordi, exactament què està passant? Per què la pagesia surt avui tan en massa pels carrers?
Bueno, pues està passant el de sempre, no és res nou, això. Vull dir, mira, aquí mateix, la fruita, està cobrat a una mitja d'uns 40-45 cèntims, vale, al territori, més o menys. Si és el que val de fer-la una altra vegada. Vull dir, no hem guanyat res, sempre estem passant campanya sense guanyar un duro, o molt poquetet. Per què? Perquè tot s'apuja i la fruita no. Què passa ara en guany? La fruita ha anat molt bé pel preu que s'ha pagat, però hem tingut mermes, vull dir, d'estrio, importantíssim, que t'ha fet baixar el preu de cost. Per què? Pues perquè mostrauen líquids d'ensofatà, mostrauen productes i hem de llançar la fruita. Què passa? Llavors mos de fruita perquè no n'hi ha aquí, no n'hi ha prou, d'altres països que no, que allí fan el que volen, no? O allí està permès tirar productes que aquí no tenim i per això no llancen la fruita, perquè està tot inventat. I així tantes coses, no? Vull dir, burocràcia. Avui en dia un pagès que es volgut dedicar a la pagesia ha de fer una gestoria particular per amb ell, perquè és que si no, no podria fer de pagès.
Aquest és un tema, perdona Jordi, que m'encuriosix molt. Tothom, tots els pagesos que truquen, tots que han trucat ara al 669-10-10-10, parlen de la burocràcia. L'administració pública, si hi ha alguna cosa que ho frena tot, a tot arreu, és la burocràcia. Quan en parlem de burocràcia, i tu et deies ara, la gestoria, estem com creant una gestoria, m'ho pots explicar exactament quan parles de la burocràcia, què significa per un pagès aquesta burocràcia?
Ho significa tot. Un pagès avui en dia, de manera que fa les coses, si no pot accedir a les línies d'ajuda que hi ha de la comunitat d'Espanya, de Catalunya, de tot arreu, pues està perdut. Perquè no dona tant com per a fer inversions. I si no fas inversions, també lliixes i has de plegar sense voler. Vull dir que llavors, què passa? Avui en dia és quasi impossible un pagès normal, mig, de poder accedir a tota la burocràcia que et fa falta per a tindre alguna ajuda, per a poder aconseguir-la. Vull dir que això és bestial, no? Els destriors de la fruita, la burocràcia, la gent que té animals, els dels porcs, jo parlo amb tothom, aquí tots encara són pagesos. Resulta que si està tenint una granja de 100 berres, això es queda a la meitat. Una granja de 1.000 porcs, només hi podran ficar la meitat. Aquesta gent tenia uns números pensats per tindre una mica de negoci. Què farem ara? El que està integrat, que li pagaran el doble per porc o es quedarà a meitat de preu? I el que s'ha empenyat per fer una granja, comptant que havia de venir 2 o 3.000 porcs, si ara només hi fiquen la meitat, què farem? Arruïnars. Perquè aquella persona ha firmat tot el seu patrimoni per poder fer aquella cosa. I ara, perquè un polític de Brussel·les o de Llunsigo o d'Espanya o de Catalunya, que no ha set mai pagès ni vist mai un porc, digo, pues ara els tocinos pobrets a la meitat. Aquella de decidir arruïnar amb un pagès que tota la vida ha viscut d'això i ara el seu fill s'ha volgut continuar dedicant amb això i ha fet una altra, ha ampliat una mica l'explotació, li canvies les lleis d'una setmana per l'altra per no res i aquella està perdut. No mos volen. Jo em sembla que el problema és que no mos volen conservar. Volen que desapareixem.
Jordi Pujol Dolcet, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a Recull. Fins molt aviat.
Molt bé.
Anem-hi força.
Vinga.
El pagès d'Alcarràs ha deixat de fer de pagès ja. Hola, Laia Engrill, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. La Laia té 24 anys, oi?
Correcte.
És de l'Alt Urgell i és una jove ramadera, que només té 24 anys. On ets, Laia, en aquests moments?
Doncs mira, ara mateix estic damunt del tractor amb una vintena de tractors que hem sortit d'Oliana, direcció a la Seu d'Urgell, per anar a tallar la carretera d'Andorra.
Anar a tallar la carretera d'Andorra amb la Seu d'Urgell.
Sí.
Val. Què t'empesa aquest matí agafar el tractor i sortir a tallar carreteres? Què demaneu exactament als pagesos, exactament?
Mira, les demandes jo crec que són infinites, perquè les lleis estan fetes de tal manera per impossibilitar tant com sigui la nostra feina. Llavors, de demandes concretes n'hi ha moltes. En línies generals, els punts de consens més importants, jo crec, entre tota la pagesia, incloent els diferents tipus de pagesia que tenim al país, són la burocràcia, responsabilitats pels danys de fauna, prou de feina tenim amb la sequera i els papers i la gran distribució que ens acolla amb els preus, com perquè a sobre tinguin la seca cada i ens ho fotin tot. I una mica també, sobretot, reclamar-li a l'administració que volem més espais de diàleg, que volem participar de les lleis, que no ens fiquem de cul a tot el que proposen, perquè ho han de fer amb seny, que ens han d'escoltar, que ens han de valorar, perquè ens sentim completament ignorats i que només ens posen pals a les rodes.
Mm. Perdona, tu ets molt jove, com deien, tens 24 anys. Ara parlarem de l'anomalia que una persona jove es dediqui a la pagesia i en aquest cas a la ramaderia, però, escolta'm, lo de la burocràcia. Ara parlàvem amb en Jordi Pujol Dolcet i la majoria de gent que està trucant al 669-10-10-10, les notes de veu, ens parlen precisament de la burocràcia. Em pots explicar, sisplau, des del teu punt de vista, què vol dir la burocràcia i en quins problemes us trobeu des d'aquest punt de vista?
La burocràcia vol dir que has de deixar de fer la feina que has de fer com a pagès per fer la feina com si fossis una gestoria. Vol dir que potser un dia has hagut d'anar a l'oficina i no t'hauria calgut anar perquè et demanen papers que a l'opinió de molts són absolutament innecessaris i aquell mateix dia t'haurà parit una vaca i t'haurà mort un vedell. Per mi això vol dir la burocràcia. No vol dir, no ens neguem a que hi hagi un control, les lleis són per algo, però ens demanen unes coses absolutament desmesurades que apuntem exactament cada dia a quin camp tenim les vaques pasturant, quin dia anem a llaurar. Vull dir, les exigències són esgarrifoses, és com si tinguessis algú vigilante constantment allà dins de la granja.
És magnífic això com acabes d'explicar ara, perquè m'ha fet un retrat que jo no me'l veia així. És a dir, mentre tens un problema que a tu t'aniria molt bé per un tema de la teva feina, has d'estar pendent d'una altra que no és la teva feina, que és la burocràcia lenta de l'administració pública, que afecta no només...
L'administració ha decidit externalitzar-la en nosaltres. Si volen aquesta informació, hi hauria maneres que ells la poguessin recopilar. Per què jo, a les 9 del vespre, quan acabo de...
Ai, ara no em tallis ara això, que estava magnífic. Recuperem-la, sisplau. Clar, és que està en ruta i moviment. Però és que ho entenem tots tant en aquesta taula quan es parla d'aquest tema, del tema de la... Hi ha una altra cosa que deien ells, ara en parlarem, la taula, però hi ha una altra cosa que reclamaven ells, que és, per exemple, l'arribada de molta mercaderia que no passa el control sanitari, que passen ells. Perdona, que hem recuperat la Laia. Laia, és que estava en un moment molt important, no? Que de... Sí, digues. Sí, ja ho sé. Perdona, deies quan s'ha tallat que, clar, que havies de fer papers de gestoria quan ells això podrien fer-ho perfectament sense haver-ho de fer vosaltres.
Sí, clar, el que ens demanaven fins ara podia ser raonable, però el que ens volen imposar a partir d'ara no és raonable per un pagès, i menys per un pagès petit que no es pot permetre tenir una administrativa allà treballant a jornada completa.
Clar. Qui us ho demana, això? La burocràcia, estem parlant de la burocràcia del govern de la Generalitat, del Ministeri d'Agricultura, estem parlant d'Europa? Que és maco, això. La ràdio en directe. L'altra història que parlaven també és el tema de la mercaderia que arribava de fora del país, que no passava el control sanitari que es passa des d'aquí. Fem una cosa, vaig un moment al Corte Inglés i tornem, perquè estava sent molt interessant aquesta conversa amb la Laia Engrill, que és una jove ramadera de només 24 anys. Poca broma, estem parlant d'una noia que es va llicenciar en Global Studies a la Pompeu Fabra, però va decidir tornar a casa per treballar a la finca ramadera de la família. Poca broma, la tornem a recuperar, a la Laia, la tornem a recuperar abans de la Corte Inglés. Laia, perdona, que es va tallant per raons òbvies. M'explicaves sí. Això, m'explicaves que... I jo preguntava si era...
Ens ho demani tothom, he sentit la pregunta. Jo crec que hi ha una tendència general a Europa, hi ha un consens polític per caminar, no?, cap a la política verda, però Catalunya es passa de frenada. I ens genera, fins i tot, pot arribar a generar una competència deslleial amb les diferents normatives que hi ha dintre l'estat espanyol. Vull dir, quan ens demanen una cosa, Catalunya sempre imposa el termini més curt, les exigències més altes. I els pagesos no ens neguem això, però volem treballar amb igualtat de condicions.
Val. Quan estem parlant, Laia, del que us està passant, per exemple, hi ha molta gent que també, ara ho escoltarem, perquè tenim moltes notes de veu de molts pagesos, que ens parlen de que hi ha, a més, també hi ha un altre problema, que és que Els pagesos d'aquí teniu un control molt gran pel que, per exemple, en el sector de la fruita, de tot el que us arriba, heu de passar 50.000 controls de sanitat, i en canvi molta fruita, per exemple, que arriba des de fora, no passa aquest control sanitari.
Això és cert i és correcte.
Això és veritat també, eh?
És cert, és cert. De fet, no només la fruita, vull dir, en sanitat animal, entren productes a Catalunya que són una aberració per nosaltres, comparat amb aquí, que hem de complir.
Una aberració, ha dit, una aberració. Ara intentarem recuperar, aviam si tenim més sort, encara que sigui d'aquí 10 minuts, és igual, no us preocupeu, perquè realment estan anant cap a Andorra per tallar la carretera que uneix la Seu d'Urgell amb Andorra. Com dèiem, al 669-10-10-10 estem rebent notes de veu de la pagesia, el WhatsApp del món Arracull, com sempre n'hem fet una selecció. Comencem pel sud del país, pel Baix Ebre. L'Albert, escolteu.
L'únic que demanem és seguretat alimentària pels consumidors. No anem a demanar res més. Seguretat alimentària pels consumidors. I això cada cop és més difícil. La burocràcia ens està ofegant, i el més fumut de tot és que el 60% de la pagesia tenen 65 anys o més sense relleu generacional. Per tant, a final d'aquesta dècada, teniu en compte una cosa: els prestatges farà falta menjar i ens ho passarem malament. Empreneu-vos-ho en serió.
Forta aquesta, eh? És una amenaça, clarament, eh? Dient que no hi haurà menjar, eh? Al final està dient seguretat alimentària, una. Està parlant de burocràcia, una altra vegada torna a aparèixer la burocràcia. Això de la burocràcia no és només patrimoni de la pagesia, eh? És l'administració pública. I després la tercera és que la gent del que es dedica a la pagesia, l'anomalia és la Laia. Però tots tenen, la majoria, més del 60%, més de 65 anys. La Sabina, des de Lleida.
L'únic que volem és seguir donant menjar a la gent, que se'n recordin que som els que alimentem a tothom. Simplement això. Ens hem de moure, hem de sortir de casa, perquè us en recordeu que sense nosaltres, vosaltres no mengeu.
Després, el Ricard de les Borges reivindica la feina de la pagesia com a protectors del territori.
Reivindiquem preus més justos, que se'ns faci cas, que som uns gestors del territori, que gràcies a nosaltres les terres estan conreades i no abandonades, en perill d'incendis i altres coses, que no només ens han de mirar que comprar la fruita més barata de Xile amb preus que nosaltres no podem competir, amb productes fitosanitaris que nosaltres no podem competir, perquè ells els tenen i a nosaltres els prohibeixen. No hi ha dret. Acabareu amb nosaltres si no ens feu cas.
El Valentí, que és ramader, parla de la llei de seguretat alimentària.
Hi ha molts temes i molts arguments per anar a la manifestació, però n'hi ha un que és cabdal, i és el tema de la llei de seguretat alimentària, que fa anys que està aprovada, que està debatuda, però no està aplicada. I és una llei que permet que el petit productor no vengui al seu gènere per un preu digne. És a dir, que moltes vegades l'han de vendre per sota dels preus de costos de producció. I això s'entén que és intolerable.
La Cristina és tècnica de camp.
Hi ha moltes matèries actives que aquí fa anys que estan prohibides, i en canvi a països, per exemple, com Mèxic, Colòmbia, etc., encara estan permeses. Vull dir, com és possible que aquí ho considerem un risc per la seguretat alimentària i allí no, i en canvi s'importa sense cap problema? Després, els processos de quaderns, de camp, noves normatives, paperassa en general, ens fan passar més temps davant d'un ordinador que a camp.
En aquesta mateixa línia, el Xavi de Guimarà posa un exemple.
Una de les raons que manifestem és que n'estem farts de que ens arribin productes de fora que no compleixin les mateixes normes que nosaltres, doncs a nivell de producció, com podria ser els fitosanitaris i els fertilitzants, i a nivell de traçabilitat. Al final, això fa que nosaltres no siguem competitius, i un clar exemple de tot això és tots els cereals que ens arriben de fora de la Comunitat Europea al port de Tarragona.
Ximpum. O el Ramon de l'Urgell, que denuncia que afronten massa controls.
Estem molt cremats de l'administració, dels forestals, dels funcionaris. Aviat hi haurà més gent que ens controli que no pas treballant. El que passarà és que quan nosaltres ens cansem perquè no podrem més, no sé si ells s'aixecaran a les 6 del matí per anar a treballar el tros, per anar a les granges i per posar el plat a taula a vosaltres. O sigui que, si no voleu que això continuï d'aquesta manera, continueu així, sense ajudar-nos. Però al final la cosa acabarà malament.
El francès del Baix Camp fa un símil amb la indústria de l'automòbil.
Ara imagineu-vos que els governants de la Unió Europea decidissin que aquí només es poden produir cotxes elèctrics i que, per tant, la SEAT només pot produir cotxes elèctrics, però, en canvi, basant-se en lleis internacionals, permetessin que entressin de fora, de l'exterior, tot tipus de vehicles, vehicles de gasoil, vehicles dièsel, amb un agravant. Des d'aquí, els governs d'aquí fomentessin aquests països a que es produïssin aquests tipus de cotxes i part de les peces d'aquests vehicles de dièsel i gasolina es produïssin aquí, s'enviessin allà i allà els ens aportessin cap aquí. Això seria un greuge comparatiu molt gran amb la SEAT. Doncs bé, això és una mica el que ens passa als pagesos, exactament igual.
Entesos, Francesc, més clar l'aigua, des del Baix Camp i des del Bages al Pere.
Al final el que s'ha de reivindicar és la sobirania alimentària. Que en aquest país tenim prou menjar per alimentar-nos. Ja portem un parell d'anys entre la sequera, les onades de calor i cada vegada menys pagesos. El jovent tampoc vol tornar a la terra i, bueno, molt complicat.
I l'Albert és de Girona i parla de l'aigua.
Contra l'espoli d'aigua que està patint el Ter i la seva conca. Mentre l'Ebre tira aigua al mar, la resta ens morim de set. I el govern, mentrestant, mirant al cel a veure si plou. Això és vergonyós.
També més clar l'aigua. 9:36, recuperem la Laia Angrill Parelló, que és aquesta jove ramadera de només 24 anys. Ara fa uns moments la meva estimada Mònica Terribas m'ha enviat un missatge, diu... aquestes entrevistes el que demostren és que una noia de 24 anys lluiti mentre el Pujol Dolcet es rendeixi, és el retrat de l'esgotament de la pagesia. Les generacions es cremen més de pressa que en altres feines perquè el desgast mental i físic pel rendiment del treball no compensa l'amor que senten per la feina, en aquest cas per la terra. Laia, ja no sé on ens hem perdut abans.
Mira, tinc una aportació que crec que és una d'aquestes ironies de la vida.
Aviam.
Que és que el que ha passat ara d'aquesta llei estant reflecteix perfectament com la Generalitat ens obliga a relacionar-nos de manera telemàtica amb l'administració, a fer tots els papers amb tràmits electrònics, a comptabilitzar-ho tot a l'ordinador, però la meitat de Valls del Pirineu encara no tenen connexió a internet.
Sí, clar, sí, sí, és així de bèstia. És així de bèstia. Bueno, no només aquesta part, i moltes altres parts que tampoc tenen connexió a internet.
Sí,
escolta'm,
sí,
una cosa, Laia. Parlàvem, i ara escoltàvem molts pagesos, no? Es parlava, un és la burocràcia. L'altre tema que parlava era de la seguretat alimentària. Clar, aquí estem parlant de que, per exemple, en el teu sector, quan parlem de seguretat alimentària, és que, i ara ho parlaves, que arribaven bestiar d'altres llocs de fora de la Unió Europea que no passaven el control sanitari que han de passar, per exemple, vosaltres.
Correcte. L'administració sempre s'intenta cobrir les espatlles i dir que fan analítiques aleatòries i que sí que tenen les seves mesures de control, però la realitat tots la sabem. Vull dir, crec que és Vox Populi i està vist. Aquest estiu va passar amb les síndries, em penso, que venien de Turquia, i amb el bestiar passa exactament el mateix.
Amb el bestiar passa exactament igual, eh?
Jo penso que sí, tothom diu que ve carn argentina punxada amb clombuterol i aquí ja fa molts anys que no es fa servir i la pagesia no reclama pas tornar enrere a fer servir aquests productes. Reclamem que els que vinguin de fora compleixin les exigències d'aquí.
Escolta'm, diverses preguntes ja per acabar, una títol ja, si no us escolten, és a dir, ara esteu reclamant. Fins quan reclamareu? Què haureu de fer? Què demaneu a canvi i quan?
Jo crec que això és una carrera de fons. La pagesia d'aquest país és molt diversa, amb la qual arribar a uns reclams molt concrets i dir no ens mourem d'aquí fins que ens doneu X és molt difícil. Però crec que és important trobar els punts de consens entre els diferents manifestos que s'han redactat aquests dies i que la gent es segueixi mobilitzant. Vull dir, ara hi ha també mobilitzacions convocades pel dia 13, pel dia 21 a Madrid davant del Ministeri, i jo crec que també s'ha de tenir en compte que la pagesia és un tipus de feina que no, fer una vaga de producció és molt difícil. Jo no puc anar-me'n de vaga tots els dies perquè es mullen les vaques. Llavors, crec que el nostre mètode ha de ser aquest, ha de ser una carrera de resistència.
Mm-hmm. I la segona, què fa una noia de 24 anys treballant a la finca ramadera familiar quan ets llicenciada en Global Studies a la Pompeu Fabra i com ara ens explicava un pagès històric protagonista de la pel·lícula d'Alcarràs, diu que ja no pot més i que ho ha deixat?
Mira, intento bonament aplicar el que vaig aprendre a Global Studies, perquè allà vam aprendre com són els protocols de política verda i els plans i els projectes, però si vols canviar el món has d'anar a treballar a la terra i l'has de treballar justament amb les garanties, vull dir, amb els valors que tu tens. Crec que no hi ha res més efectiu que materialitzar allò que defenses. Jo tenia claríssim, soc filla única, la meva granja que s'ha hagut de plegar, i és una cosa que no volia tirar torrent avall, l'esforç de la meva família, tantes generacions. I a més era una cosa que, doncs, collons, si són els meus valors, hi hem d'anar, hi hem de ser, no quedarà ningú si no ho fem al jovent.
Deu ser una rara avis, no tu, en el sector, perquè ja no només això, és que hi ha molt poques noies que hi treballen, que, i suposo que et deus sentir doblement discriminada per aquest fet, també, esclar.
Te'n sents més al carrer que dins les organitzacions agràries i a les cooperatives. Els comentaris de carrer, t'has de fer la pell molt dura perquè no t'afectin. Jo personalment n'he rebut, com la majoria de dones que treballen al sector, però cada dia n'hi ha més. També penso que hem de reivindicar la figura de les padrines. Tampoc és que no hi hagi pageses al sector, sinó que no se les ha mirat mai, no se les ha escoltat mai. Les padrines estaven allà cuidant els porcs i les gallines tota la vida i també eren pageses i hem de reivindicar aquesta figura.
Acabo, Laia. Què podem fer els consumidors?
Els consumidors, mira, l'arma més potent que hi ha és comprar directament al pagès. Avui en dia ja hi ha plataformes online que ho permeten, hi ha un projecte que es diu Terra Pagesa per l'àrea metropolitana, que agrupa diferents productors. I aquesta és la manera en la que t'assegures que com a mínim el pagès té el poder de fixar un preu que considere que es podrà guanyar la vida i podrà seguir el seu projecte endavant.
Com has dit
quan
que es deia?
Compres... Terra Pagesa es diu el projecte. Hi ha una web on hi ha diferents productors de Catalunya i es pot fer comandes online i t'ho envien a casa. Igual que en els mercats de barri. Jo crec que és l'arma més potent que hi ha.
I una... Perdona'm una cosa molt important, Laia. Del que jo ho compro en un mercat o un supermercat, o digue-li com puguis, o un hipermercat, digue-li com vulguis, el cost que t'ho paguen a tu, quina diferència pot haver-hi?
Home, la forquilla és molt àmplia. Depèn de la demanda, depèn del volum que produeixis tu, però és bèstia, pot arribar a duplicar el cost de la distribució, el marge que s'agafa el distribuïdor. Normalment, el petit pagès té molt poc marge de maniobra per negociar el preu, pràcticament inexistent moltes vegades.
I una última pregunta, el canvi climàtic com us afecta? Com està canviant també els hàbits?
Bé, jo crec que aquí la pagesia té diversos posicionaments, però crec que és evident, i el que no vulgui veure la sequera que hi ha és que està molt sec. I com a pagesos hem de prendre consciència també, mesurar l'aigua que gastem, però això sí, que ens donin prioritat, perquè no hi ha res més prioritari per un país que produir menjar per la seva alimentació. I ens afecta de moltes maneres. Els cultius que havien funcionat tota la vida, doncs ja no funcionen, és molt més difícil tirar-los endavant, molta gent es queda sense regals, queda sense poder alimentar el seu bestiar, els que s'autoproduixen al menjar, que tampoc són tots. Vull dir, defectes n'hi ha, no sé, infinits.
Si vols comunicar alguna cosa més, Laia, els micròfons de RAC1 són tots teus.
Vull que la societat ens escolti, que ens ofereixi el seu suport. Vull que les organitzacions que ara mateix estan una mica equidistants respecte al tema, perquè són, per exemple, doncs, cooperatives que han de negociar amb la indústria i no es volen posar de cul amb la indústria, vull que es posicionin. Ja estem en una situació crítica, el que no es posicione està sent un covard i crec que la pagesia d'aquest país es mereix el ressò que està tenint aquests dies.
Una abraçada molt forta a l'Aien Grill Perelló. És un plaer haver-te escoltat avui, escoltar-te avui aquí al Món a RAC1. Només té 24 anys, és a l'Alt Urgell. És una jove ramadera que decideix tirar endavant la finca ramadera familiar. Hem pogut escoltar-la després d'escoltar en Jordi Pujol Dolcet, que va ser en Quimet, el pagès de la pel·lícula de la Carla Simón multipremiada del Carràs, i que ja ha dit que ell dona suport a aquestes manifestacions, que està al costat de la pagesia, però que definitivament ja ha llançat la tovallola. La realitat d'uns i la realitat d'uns altres. De seguida continuarem escoltant pagesos que estan enviant missatges, notes de veu breus al 669-1010. 669-1010. Per què es mobilitzen els pagesos? Nexe d'unió en tots ells la burocràcia, nexe d'unió a tots ells la seguretat alimentària. Ara en parlem a 9:45 del matí, però abans anem a Corte Inglés amb la Noemí. Hola, Noemí, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Fatal, com sempre.
Aquest 14 de febrer el Corte Inglés vol desitjar-te un feliç dia de Sant Valentí.
No, home, no, el Sant Jordi, home, Sant Jordi.
Per celebrar l'amor, triant un regal per aquesta persona tan especial. Al Corte Inglés tenim moltes idees perquè sempre encertis. Com un tocadisc Respin Victrola, amb Bluetooth, en color verd, per 129,99 euros. O el llibre Tres enigmes per a l'organització d'Eduardo Mendoza, per 20,80. O aprofita el nostre 15% de descompte en una selecció de música, vinils i CDs d'artistes com Leiva, Sergio Dalma, Metallica. O sorprèn-lo amb una caçadora Plomes Light en color granat de Green Coast per 55,99 euros. Aquest 14 de febrer tens molt amor per celebrar. Feliç dia de Sant Valentí a botiga, web i app del Corte Inglés. I per cert, aquest divendres t'esperem al Corte Inglés de Sabadell a 6:45 de la tarda per explicar-te un munt de contes sobre el Carnestoltes. Recorda, aquest divendres per la tarda, històries de Carnestoltes al Corte Inglés de Sabadell. Res més per avui. Ens trobem un altre dia. Adéu-siau.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
És la Violeta, jovial, alegre i poeta. En el seu temps lliure és cantant i florista, i durant 8 hores d'un hotel recepcionista. És la Violeta, Violeta, Violeta.
Doncs per ella, una Arona. Hi ha un SEAT que porta el teu nom, perquè amb fins a 10 anys de garantia hi ha un SEAT per tu. Estrena'l amb SEAT Flex.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Sóc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Aquesta és la Laura.
Oli!
Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
Adeu, cors!
Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt, però res comparat amb el rasca milionari de l'11, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis.
I això és repartir molt?
Rasca milionari de l'11. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si el que necessites és sentir això, necessites la Setmana del Carib de Viatges al Corte Inglés. Gaudeix de Punta Cana amb tot inclòs des de 900 euros i reserva ara des de només 15 euros. A més, sense despeses de cancel·lació, trasllats des de la teva ciutat, i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consultant les condicions a Viatges al Corte Inglés.
El perquè de tot plegat.
Bloquejat la Terra Pagesa. Ho hem bloquejat.
Però sí, cada dia.
Està, sí, està bloquejada ara, eh? Ho dic perquè tinc la sort d'entrar endavant. Deixa'm dir que És que estàvem parlant al micròfon tancat a la burocràcia. I a més, de la taula, que sapiguem, hi ha tres persones afectades per la burocràcia, que no té res a veure amb la pagesia, però és que entenem molt bé quan la pagesia parla de la burocràcia. I hi ha un problema que deia el Toni Aire, que és que la burocràcia estem parlant, bàsicament, del que penja de Catalunya. No estem parlant de la burocràcia a nivell de l'Estat ni a nivell europeu. Estem parlant de la burocràcia a nivell Catalunya.
Ho ha dit molt bé la Laia, que és el concepte passar-se de frenada, que crec que és el que hem vist ara. Hi ha un acumulat, certament, a Europa de burocràcies, perquè tenim diferents administracions. En aquest cas tenim la municipal, tenim l'autonòmica, la catalana, l'espanyola i després hi ha l'europea. Però passa una cosa que és veritat, i això literalment m'ho he apuntat, Catalunya es passa de frenada, com ha dit així la Laia, és veritat que aquí tenim una tendència a ser més papistes que el papa, i una de les casuístiques que apuntàvem aquí d'afectats per la burocràcia, concretament per la burrocràcia, és el concepte de que quan tu, per exemple, jo me'l trobo a la universitat, quan tu ets doctor i després t'has d'acreditar, necessites diferents acreditacions, de doctor lector, agregat, papa titular, catedràtic. Hi ha la possibilitat d'acreditar-te per l'agència catalana o per l'agència espanyola, o amb dues. Què fa moltíssima gent? Com que la catalana sembla que t'hagis d'acreditar per anar a la NASA, encara que siguis professor del que sigui, de lo meu, de periodisme, per exemple, molta gent tira directament per la, en comptes de l'ACU, que és l'agència de qualitat catalana, per l'ANECA, que és l'espanyola. Et servirà igual. I moltíssima gent tira per allà. Sí. Molts que intentem, doncs, fer-ho per l'agència catalana, tal, ja ho acabes, al final acaba sortint, evidentment, però m'ha recordat moltíssim la passada frenada que deia la Laia en aquest tema, perquè aquí sempre tenim el punt de cocció, punt més, és la carn, el punt més, és a dir, hem de, si pot ser, una miqueta més difícil, si no havia de ser, perquè hem de demostrar no sé quines coses, i això complica la vida de la gent. Llavors ens hem trobat amb tres casos, és a dir, el mal cas de la meu, de les acreditacions a nivell universitari.
Seguim, Joan López Alegre.
Bueno, jo crec que després d'obrir micros pels pagesos podríem obrir micros per totes les famílies d'aquí que han fet tot el procés per demanar ajudes de dependència pels seus pares o pels seus avis. Quanta paperassa has de presentar, primera part de tota la burocràcia, perquè tens que anar a diverses oficines, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, segona, quant de temps tarden a venir a casa dels teus pares o dels teus avis, en el meu cas dels meus pares, a fer-los les proves? Jo aquesta part la trobo bé, o sigui, crec que no n'hi ha prou en presentar papers i trobo que els diners de la gent s'han de vetllar i, per tant, que vingui algú a casa teva a fer proves i a comprovar l'estat d'aquestes persones, ho trobo bé, però no tindria que passar més d'un any entre que presentes la documentació i ve una persona. El temps que tarden a dir-te si et donen o no et donen la dependència, que torna a ser un altre famer de mesos, i després la part més llarga és des del moment que et diuen sí, aquesta persona té dret a la dependència, fins que arribes a cobrar, que passa més d'un any, de tal manera que cada any moren a Catalunya milers de persones que tenen reconeguda una dependència, però en realitat no arriben mai a tenir una ajuda.
I aquesta és la segona.
I no, no, Lola.
Subscric absolutament tot aquest procés perquè ho vaig veure amb els meus sogres i realment és extenuant. I també subscric la reflexió de hem de tenir cura dels diners públics. Efectivament, s'ha de fer molt de control. El que passa és que et cabreges quan la burocràcia no té sentit, vull dir. Per exemple, jo és una anècdota, molt anècdota, però he comprat un cotxe elèctric i hi ha una subvenció, no? I llavors, clar, quan has de demanar la subvenció, que et posen, que et donen, es donen ells mateixos 2 anys per donar-te-la o no, que no està malament, clar, hi ha tot un procés per fer-ho online que requereix que siguis una mica experta en informàtica, perquè has de canviar els documents de format, has d'enviar-los d'una determinada manera, en fi, això sí que no té sentit, o sigui, perquè això no suposa un control més sobre si realment m'he comprat el cotxe o no, o requereix, o sigui, això no és un control sobre els fets, és un caprici de, a mi em va millor que m'ho enviïs en aquest format o en aquest
però
altre.
Però dels 2 anys és curiós, perquè la normativa mercantil entre empreses diu que si algú paga una factura amb un retard de més de 60 dies, ja està incorrent
en morositat. Per això a Espanya estem als últims de tota Europa en el tema de cotxe elèctric.
I expulsa gent del procés, com el que hem vist ara a la pagesia.
Clar, en el cas dels pagesos, a més, és el que dèieu, no? Tenen subvencions europees i subvencions estatals i de la comunitat, i per tant tot això encara és més complicat, i suposo, i a més depenen molt d'aquestes subvencions. Hi ha un fenomen curiós amb tot això, que és que, clar, la major part de les reclamacions són a Europa, perquè estan demanant doncs, que Europa posi límits a les importacions, no? Condicions a les importacions. Estan demanant també que probablement tot el tema de canvi climàtic i de lluitar contra el canvi climàtic es faci d'una altra manera, perquè si es fa massa ràpid o amb unes condicions que perjudiquen les seves produccions, doncs és pitjor per ells. Però al mateix temps això és contradictori, perquè és el canvi climàtic el que està fent que hi hagi sequera i que per tant tinguin més problemes. O sigui, és tot, estem en un moment crític en aquest sector, a Europa, perquè es vol fer un tipus de producció diferent. També jo distingiria molt els tipus de pagesos, perquè aquí hem parlat de pagesos i pagesos n'hi ha molts. O sigui, una cosa és una petita producció i una altra cosa és una producció gran. I, per exemple, a la zona de València o Múrcia hi ha produccions molt grans que potser tens una collita de tomàquets, tres collites de tomàquets en un any. I això suposa molta aigua, suposa que el sol està superexplotat, suposa una sèrie de coses que Europa vol posar-hi fre, no? I per tant, jo crec que és bastant complexa com per parlar i ficar tothom, pagesos, pagesos n'hi ha molts, eh? Sí, sí, sí. I dels que es manifestes també n'hi ha molts, que sí. Això en parlaríem.
Otbou. Jo estic d'acord amb això últim que ha dit la Lola. De tota manera, el problema de la burocràcia és exasperant, és una part pesadíssima del procés, com ara deia el Toni també, és una cosa que contribueix a l'expulsió de molta gent del sistema, o que moltes vegades agreuja desigualtats, perquè la gent que li és més difícil, per raó d'edat, per raó de classe, per raó del que sigui, doncs la frena a aconseguir tota una sèrie d'ajudes, per exemple, per seguir l'exemple que deia la Lola. Però el problema és que la gent de la pagesia no vol viure d'ajudes. La gent de la pagesia vol que el seu model econòmic sigui sostenible i que sigui viable. I llavors, a mi em sembla que heu tocat molt el moll de l'os amb l'entrevista a la Laia Engrill, que per cert ha estat fantàstica, quan parlàveu dels problemes de la cadena alimentària. En aquest país el que ha passat és que els preus, diguem-ne, i la subsistència econòmica de la petita i mitjana pagesia estan completament segrestats per les grans empreses de la distribució que em sembla que multipliquen per 7 els beneficis dels pagesos. Els pagesos han estat maltractats per una política agrària i industrial completament erràtica, que ha empès a molts pagesos a haver de tancar les seves petites o mitjanes explotacions i granges familiars per haver d'entrar en processos d'integració vertical, diguem-ne, és a dir, de grans empreses que controlaven totes les parts del procés, i que per tant els han arraconat a una posició en què o pleguen o diguem-ne, deixen de ser amos del seu propi destí, de la gestió dels seus propis camps, del seu propi bestiar, i aquest és el cor del problema. El problema de la burocràcia, jo no ho menys tinc, i entenc, diguem-ne, que es queixin, que sigui la base de la protesta, perquè en el dia a dia és una cosa molt, molt carregada, que es carrega molt a les espatlles, no? Però fins i tot si solucionéssim de dalt a baix tot el problema de la burocràcia, en aquest país ens hem de plantejar fins a quin punt la política agrària i la política industrial, com pot ser que hagin estat maltractant i arraconant els nostres pagesos, perquè és una cosa que es repetia, diguem-ne, sistemàticament en moltes de les notes, que molts deien és que d'aquí uns anys tindrem problemes d'escassetat, d'aquí uns anys tindrem problemes de... s'agreujarà encara més la desigualtat que hi ha ara, en què els costos de producció per part dels pagesos són elevadíssims i els preus que els hi paguen són baixíssims. Ho hem vist els últims anys amb el cas de la llet, per exemple, en què els hi ha costat Déu i ajuda que les grans empreses i els grans centres de distribució els hi paguessin el litre de llet per un cost superior del que els hi costa a ells produir-los, i per tant, anem cap a una situació d'escassetat i de problema gravíssim en la sobirania alimentària, que en el fons és el que s'amaga darrere del cor del problema de les protestes que ja està ben aquests dies. I com no s'espavili l'esquerra i com no s'espavili, diguem-ne, molts sectors de la política que no volen que això acabi en mans de reivindicacions d'extrema dreta i de la dreta, passarà tal com ja ha començat a passar a moltes parts d'Europa.
És que el que deia l'Ot ho definia molt bé el Jordi Pujol Dolcet, el pagès d'Alcarràs, deia: jo sóc pagès de cor, però no puc ser-ho, no podré viure de la pagesia, no ens volen, no? I és per tot això, no només la burocràcia, que estic d'acord, sinó hi fos també hi hauria dificultats per exercir aquesta feina, però la Mireia, la Laia, perdona, ho deia molt bé, no? Mentre faig burocràcia se'm mor un vedell, no? És a dir, que si els hi traiem aquesta part, jo crec que seria potser una mica més fàcil el seu dia a dia.
Sí, sí, això segur.
I sí que estic d'acord que hi ha un problema amb els preus en origen, no? És a dir, estan produint i després cobren, com deia el Jordi, per passar una campanya sense obtenir cap benefici. Per tant, sí que s'ha de replantejar tota la política agrària que s'està fent aquí.